L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance. That's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia. Això vol dir que estem amb molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui precisament tenim la sol, l'alegria, la immensa alegria de tenir aquí amb nosaltres una persona de Sant Cugat, però a més una persona importantíssima en el món del teatre, que és Emma Vilassau. Però abans... La humilia de molta comèdia. Avui, cada any em pregunto el mateix. Benvolguts germans en les arts escèniques. Com deia el gran Franco Viatato, que ens va deixar el passat dimarts, cerco un centro di gravità permanente que no me faccia mai cambiare de la sue cose sulla gente. Perdoneu, estimats oients, per la veu i pel contingut. Jo també cerco una actitud permanent de responsabilitat i confiança amb la gent. En aquest cas, amb els polítics que de forma alternativa ens governen i, sobretot, sobretot, administren els dinerons que tots plegats aportem a la caixa pública. A veure, quan arriben aquestes dates, abril, maig, i comencen a fer-se públiques les programacions dels festivals d'estiu, com el del Palau de Pedralbes a Barcelona, de Cap Roig a Calella de Palafrugell, el de Peralada, etc. Penso que, com és possible que després d'algunes tentatives com el Festival de Música al Claustre, que a poc, a part de l'any passat, que estava estar marcat per la pandèmia, hagi passat de ser un intent de nivell a una acceptable manifestació de diverses arts, bàsicament música de diferents formats, però no un festival que porti públic local i forani per la qualitat i potència de la seva convocatòria. Aquesta ciutat, de més de 90.000 habitants, amb un nivell econòmic superior a la majoria de les ciutats de Catalunya, amb el percentatge més alt d'universitaris, amb una població jove que supera el 25%, i amb espais atractius com el claustre, el teatre auditori, parcs i espais, molts espais verds fenomenals, no és capaç d'organitzar i obtenir els suports necessaris per fer-ho, tenint en compte que hi ha les empreses més importants, per exemple, diria jo, en farmacèutiques de tot el món? Quan mireu una programació com les tres esmentades que he dit abans, o qualsevol que cerqueu, mireu al final quantes administracions públiques i quantes empreses hi ha que fan de mecenes, de patrocinadors, d'espònsors, de col·laboradors, etc. I podeu comprendre com s'aconsegueixen determinades coses. Un festival amb músiques diverses, en teatre, per exemple, històric, amb dansa multidisciplinar. Ja ho deia al principi. Cerco un centro di gravità permanente. Amén.
Satisfying to fall.
nostra convidada està escoltant aquesta música que sentim, Spring Song, però ja haig de dir que havia escollida, havia posada Emma Vilarasau, benvinguda al programa.
Moltes gràcies per convidar-me, per tornar a ser aquí.
Moltes gràcies a tu. Jo havia escollit aquesta música perquè la lletra és d'Eduard Albi. És una cançó d'un musical, ell no va fer masses musicals, per no dir que gairebé cap, però en aquest cas va intervenir en un petit musical i aquesta cançó va escriure la lletra.
Mira, doncs no ho sabia.
Veus? Spring Song, o sigui, la cançó de la primavera. I, bueno, estem a la primavera i tenim la sort que estàs aquí amb nosaltres.
I tenim l'Albi.
Jo també, de més. I tenim l'Albi. Tenim l'Albi. Clar, vosaltres vau estrenar això al novembre a la Villarroel de Barcelona.
Sí.
Vau fer quatre mesos de temporada i heu començat una gira per 20 ciutats i pobles de Catalunya.
24. 24, sí, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, no ens podem queixar gens. Ha sigut dur, estar 4 mesos en pandèmia, sobretot els primers a Barcelona, pel 50%, perquè ens feien PCRs cada 10 dies, perquè havíem de tenir molta cura, perquè no podíem estar en contacte ni amb un positiu, perquè cada dia pensaves, a veure, no suspenguem, per favor, no suspenguem. Es va haver de substituir un dels actors amb molta velocitat perquè la seva dona és metge, la dona de Jordi Martínez, i havia estat en contacte amb un positiu. I, bueno, ha sigut una travessia llarga, dura. Per sort el públic ens ha fet costat i han vingut i han gaudit i ha sigut molt bonic tenir-los, però moltes ganes de que això s'acabi ja, de que tinguem el 70% de públic, perquè clar, el 50% és poquet, per molt que la Villarroel repartirets cola, però és poc, i per ells també, i tanta mesura i tanta prevenció, i que no hi ha el bar. Els bars dels teatres són part dels teatres i no pots fer-te ni un cafè. Ja que s'acabi això, per favor, i tornem a la vida normal o més o menys normal, i sobretot que els tants per cent a les sales pugin una mica, perquè si no és molt difícil de sostenir això realment per tothom.
Sembla que a partir del dilluns hi ha aquesta possibilitat i que es va, doncs, avançant una mica amb aquesta idea. Clar, a Eduard Albi, jo personalment, clar, és un autor que em va agradar molt quan vaig llegir la primera obra que va fer, que és Història del Zoo.
Oh, és meravellosa.
Que és, que te parlo de fa moltíssims anys. I, però clar, és un home que a mi, no sé, perquè et diu, deia, una de les tres deia, diu, si Atila estigués viu, en els nostres dies seria crític de teatre. Hòstia.
Bueno, perquè els hi tenia una especial estima en els crítics de teatre.
No és l'únic, eh? No és l'únic. Què diries, Emma, en l'obra, que és una obra que en Josep Maria Pou, doncs, va traduir, bueno, traduït, i
la va portar, va tenir el coratge de portar-la, sí, sí.
Que la va fer el 2006 al Teatre Auditori.
Sí, 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 sí.
Què diríem de l'obra? Perquè els que estiguin escoltant, si no hem comprat les entrades, que suposo que ja segur que sí, perquè saben que tu actues, sí, per tant segur que les hem comprades, però què diríem per dir veniu?
És una obra, mira, jo no m'he trobat mai amb una obra com aquesta, mai, i crec que no m'hi trobaré mai més, en què el públic es divideix i uns riuen molt i d'altres s'enfaden amb els que riuen i no riuen gens. És a cada sensibilitat li arriba d'una manera, i crec que les dues estan bé, perquè la gent que no riu diu, és que no entenc per què riuen i s'enfaden. Jo crec que l'Albi és molt hàbil i un tema molt delicat, que encara és molt difícil ara de pair, l'entra molt d'humor, perquè si no, si em posem dramàtics, això no entra. L'entra amb molt d'humor i l'acaba amb una tragèdia. El subtítol de l'obra és Apunts per una tragèdia moderna. Per tant, ell comença com una comèdia, un matrimoni fantàstic, no passa res. El segon acte fins i tot hi ha molta comèdia, i el tercer acte acaba amb una tragèdia, amb víctima inclosa. Vull dir que el perquè d'aquesta obra, jo, a mi em vaig, la volia fer, estava entestada en fer aquesta obra, perquè crec que el que planteja és molt bèstia avui en dia, perquè l'Albi va fins al final, perquè no s'està per peteneres i va a la qüestió a fons. I d'alguna manera penses, qui som els altres per jutjar el desig de ningú? Que cadascú desitgi i faci el que vulgui amb la seva vida, mentre no faci mal a ningú i mentre tingui el consentiment. Qui som nosaltres per jutjar? No? De cop la societat ens posem com a jutges i és que això no es pot fer, és que això no es pot fer, és que això no es pot fer. Bé, no sé si es pot fer. El cas que qüestiona l'Albi és molt bèstia. Potser no cal, però tal com ell l'explica, i que hi té la dèria d'explicar-ho així perquè repeteix i repeteix en l'obra, no és una qüestió de vici, no és un vici, no és una qüestió física purament, és una qüestió espiritual i és una qüestió d'estima. I ell, el pobre home aquest, està plantejat de t'estimo molt a tu, que ets la meva dona, i no he estimat a ningú com a tu, però m'ha passat això. Sé que no pot passar, sé que la societat diu que no pot passar, però a mi em passa. Què faig? Mirem cap a una altra banda, ho neguem, m'amago, com tanta gent s'ha amagat tants anys amb moltes coses, no amb aquesta. No sé, jo crec que fa 20 anys els trans eren molt mal mirats. Per sort ara comença a ser una cosa més normal. No sé, que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida i amb el seu cos i amb el seu desig, i que deixem ja de jutjar-ho tot segons un prisma tan conservador i tan tancadet.
Diguem que en Martin, que és el protagonista, amb Stevie, que és la seva dona, és un gran arquitecte, ha rebut un premi, el Premi Pritzker, que és l'equivalent al Nobel d'Arquitectura, i està en un moment fantàstic, no? I precisament en aquest moment, en aquella casa fantàstica, on hi ha doncs, molt d'art i molta cultura i un sistema, unes relacions doncs, molt intel·ligents, per altra part, no? Doncs és quan es produeix...
Explotar tot. Clar, a veure, literalment, és com una metàfora. La gent que entén literalment el que és l'obra, la cabra, doncs pots pensar, home, no cal, sí, no cal, no? Però si no t'ho agafes literalment i t'ho agafes com la metàfora de tot el que prohibim... Bé, és una altra pel·lícula. I més com li fa viure en el protagonisme, que li fa, el protagonista que li fa viure com un autèntic drama, perquè ell no ho ha buscat. A ell li ha passat, no? Diuen que l'Albi volia escriure aquesta obra, evidentment no amb una cabra, sinó amb un jovenet de 14 o 15 anys. I que li van dir, no te la publicarem ni l'estrenaràs. I llavors va dir, bueno, doncs posarem una cabra. Com que era així, ell. Lo del jovenet, evidentment, és horrible, i evidentment... Però no se soluciona dient que és horrible. Això passa. I hi ha molta gent que li passa. I hi ha gent que a la presó et diuen, quan ja han estat jutjats per pederastes, et diuen, pues no sé, mateu-me, però és que jo segueixo tenint aquest desig, jo ja no sé què fer. Vull dir, són coses que la gent tracta d'una manera, oh, quin pervertit, bueno, la cosa és més profunda, la cosa és més sèria, no? I el que li passa al Martin no és ni tan sols això, ell s'enamora, ell té una experiència, ell diu una epifania, té una experiència espiritual. I no hi ha ningú a l'obra, ningú, que faci el mínim intent d'entendre'l.
Perquè en el cas de l'Stevie, de l'esposa, que és el teu personatge, quina és la reacció que es proveix? O sigui, quina evolució té aquesta relació?
El meu personatge, imagina't, intenta al principi entendre-ho quan ho està considerant com si fos una perversió o vici. Diu, faré l'esforç d'entendre això. Però quan salta ell, diu, no, és que jo l'estimo, aquí no entendré res, s'ha acabat, vés-te'n al psiquiatre. I s'ha acabat, o sigui, no et vull ni entendre. Penses, que cruel, no? Perquè realment, tia, és el teu home, està passant, t'ho està dient amb tota la sinceritat del món, però som així, no? És de m'estàs fent mal a mi m'estàs fent mal, jo, i ja està, i ella tira pel dret. I la gent empatitza amb l'Estivi, i jo empatitzo amb l'Estivi, no? Però una mica més enllà hauríem de també pensar, i el pobre Martin, no? Perquè el Martin ho diu, hi ha un moment que diu, em sento sol, em sento terriblement sol. Com se sent tota la gent que se surten de la mitja o que no senten o desitgen allò que la mitja desitja, no?
El cas del Billy com a fill que admira els seus pares.
Sí, clar, el Billy és gay, el nen és gay, i en el pare li estava costant molt acceptar-ho, imagina't, no? I després va i ell s'enamora d'una cabra, que diu, vale, que això és una crítica molt bona del... Això, aquesta obra està escrita als anys 90, i els pares fan veure que són tolerants, però el del fill gay no ho porten gaire... Bé, sí, perquè són molt progres, però...
Progres intel·lectuals.
Intel·lectuals i estupendos, però d'allò.
No està en Ohio, ni està en Kentucky.
També hi ha una cosa de l'obra que és molt bonica, que són una parella amb molt de llenguatge, amb un nivell de llenguatge alt. Hi ha dos moments en què l'Estivi es para perquè no troba la paraula correcta i la busca i la troba. Són meticulosos amb el llenguatge. Però hi ha coses... que les paraules no expliquen, no? I quan això no passa, surt la violència.
És la solució, no? de segles, eh?
De segles. Quan el que no arriba la paraula ni el raonament, perquè un tampoc fa l'esforç per dir intento entendre això, intento empatitzar. No. On no arriba el raonament... Jo vaig llegir una cosa d'una psicòloga que em va agradar molt, que deia... Només som capaços d'entendre allò que som capaços d'imaginar. Si tu ja no t'ho pots ni imaginar, no ho entens. I llavors hi ha una manca d'empatia total amb tantes coses.
Vols dir imaginar sense necessitat de compartir.
Imaginar sense necessitat de compartir, sí, sí. Però com que jo no m'ho puc imaginar, ja pues, no ho entenc. I aleshores aquí s'ha acabat l'empatia amb tothom.
I el cas del Ros, de l'amic...
I el cas del Ros és una mica... En els anys 90, ara no, eh? En els anys 90 era una mica el públic. Era una mica la visió del públic. I la visió del tio, saps? Aquesta masculinitat de... I hi ha un moment que li diu al Ros, hòstia, tio, fes-ho, però que ningú no ho sàpiga, no? Si tens una perversió, amaga-te-la, no? I ell va de putes i està bé, i ell és el típic machito insuportable i està bé. Però si tens alguna cosa, fes-ho d'amagat, no? Perquè si no et destrossaran.
No cal que siguis tan íntegre.
Tan íntegre. No ho expliquis. No ho expliquis.
Sí.
Hi ha una
faceta que tu has apuntat una mica de l'Albi, que crec que trencava... O sigui, la seva obra en general, per exemple, Qui té por de Virginia Woolf, que tu, sí, que tu sí, mateixa sí. vas interpretar sí. fa uns anys, doncs
també
té molt de...
té molt d'això, perquè ell estava com aquesta classe intel·lectual, aquesta classe, clar, Virginia Woolf era professor d'universitat, ella filla d'un catedràtic, nivell cultural alt, que les paraules se'ls hi quedaven petites per tot el que els hi passava, no? I que hi ha coses que són molt difícils d'explicar, i que si t'has negat com l'estómac i te l'has negat i te l'has reprimit, quan surt malament, no? I quan les paraules, això que hem dit abans, no? Quan les paraules no arriben, arriba la violència, surt la violència, quan algú ja no es pot explicar.
La solució final,
sí.
acaba sent la violència.
I la violència. Sí.
Per això jo sempre dic que generalment la memòria és curta, tots plegats, La memòria és curta perquè si comencem a tirar enrere, però no cal que siguin 50 anys, i poden ser 3.000, el que veiem sempre és un procés que sempre és el mateix, i penses en aquests moments, el que seguríssim és que des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista doncs, científic, realment la humanitat ha avançat molt, però el cervellet El cervellet reptil, sobretot, el,
sí, sí,
que està dins.
Sí, sí.
Penses?
Jo crec que ara s'està fent, de tota manera, tot un moviment molt important per intentar acceptar les diferents sexualitats, les diferents maneres d'entendre la sexualitat o el gènere, no? Tot aquest món es comença a acceptar ja el no binari, el que no es defineix, el que no es reconeix amb el seu gènere. És una lluita lenta i que accepta una part de la gent. I jo crec que el món es divideix entre els que són capaços d'obrir una mica la seva ment i dir, jo això no ho he entès, no ho veig, però intentaré entendre-ho, i els que, vaya collonada, vaya tonteria, i això ni m'hi acostaré a entendre-ho.
O me'l carregaré.
O me'l carregaré, no? Malauradament, sempre hi haurà aquests dos, no? Els que intenten entendre tenen un camí difícil perquè hi ha tantes coses que et queden lluny a vegades a la vida, però t'hi vols acostar i t'hi vols acostar bé i ho vas fent i mica en mica, i cada vegada jo he de dir que et fa feliç el poder obrir el teu cap a tantes realitats diferents a la teva, no? I això, i aquí faig un link estupendo, això ho dona l'art, ho dona la literatura, ho dona el teatre, el poder entrar en un cap que no és el teu i veure una altra realitat que és possible i que t'estan intentant ensenyar i entendre-la. Bé, jo crec que és una cosa de l'art, del món de l'artista. El cap de l'artista et pot transportar a altres mons que no són el teu, no?
Perquè aquesta...
Depèn de tu que vulguis entrar-hi o no.
Aquesta capacitat, o aquesta necessitat també, de l'artista, en aquest cas de l'actriu, de l'actor, de transformar-se a vegades en un personatge que en molts casos ni s'acosta, ni s'acosta a la pròpia personalitat, però que en canvi necessita transmetre realitat, veritat a l'espectador. L'espectador que veu és un personatge determinat que se l'ha de creure o no se l'ha de creure, i se'l creu precisament perquè en aquest cas l'actiu dona aquesta...
Clar, perquè jo crec que la nostra feina és o tens empatia o no ets actriu, perquè o ets capaç d'entrar en una altra vida, en una altra personalitat, en un altre ésser, i no defensar-lo, sinó ser aquella persona, perquè si el defenses, les persones no es defensen, les persones són, no? Si el defenses ja el teu punt de vista sobre el personatge, no l'has defensat, has de ser, simplement ser aquell, però per això has d'empatitzar i has de fer un treball previ per entendre les seves raons més profundes, els seus motius més íntims, no? Jo crec que per això els actors som una mica més donats a dir, ah, vull entendre-ho això, i vull entendre allò, i vull entendre allò, saps? Vivim en una època que es qüestionen moltes coses, per sort, i que el teatre està qüestionant moltes coses, i el cinema s'està fent un teatre documental, cinema documental, que qüestiona des de l'arrel moltes coses, i clar, has d'estar mínimament obert. I després vivim el món de les xarxes, que és tot un altre...
I tant.
Tot un altre món que... A mi em costa, sincerament em costa, i que crec que hi ha molt d'engany. Hi ha molt d'engany.
Hi ha una altra frase de l'Eva Albi que te la volia dir, però una mica arreu de tot això, perquè a mi em va agradar, que diu, els bojos obren els camins per on després passaran els savis.
Clar, hi ha alguna cosa de l'utopia, de la bogeria, no? Que és, els bojos es permeten moltes coses perquè no les passen per la...
Bueno, a vegades en diuen bojos a uns que a potser ni tu ni jo queríem que ho siguin, de bojos.
No, però l'utopia de la bogeria és que no té filtre, no? El boig és aquell que fa el que, sense filtre, el que ha de ser, no? Clar, l'Albi anava per aquí, l'Albi volia ser sense filtres, i la societat el filtrava per tot arreu.
Però jo pensava, que ara què farà aquest tio, no?
Sí.
Què ens escriurà, què ens presentarà?
Clar, ell va dir que escrivia aquesta obra perquè la gent burgesa s'aixequés i se n'anés. Els volia ofendre, directament. I em sembla que li van donar el Pulitzer, no, sí, no va aconseguir ofendre gaire. Això també ho té la societat, bueno, no?
Probablement, potser sí que va ofendre moltíssima gent,
sí,
que no va ser incapaç d'aixecar-se de la cadira.
Sí,
eh?
sí. No, però ara encara ofèn, perquè ens hi hem trobat de tot. És que és molt divertit allò del públic amb aquesta obra.
Veieu diferències amb segons quin lloc?
Sí. Saps què passa a Catalunya? Que hi ha alguns teatres que són portats per gent que s'estima molt el teatre i que han fet una feina enorme amb la ciutadania. I això es nota molt. Quan vas a aquests llocs es nota molt, perquè és un públic molt preparat, perquè han vist moltes coses, perquè fan xerrades, perquè estan abonats, perquè els hi presenten mil coses per temporada, i el públic està com acostumat, i aleshores és un públic intel·ligent. Hi ha alguns llocs a Catalunya i un lloc a Mallorca que és aquest públic. Els llocs on la gent que porta el teatre, bueno, el porta com podria portar una altra cosa, doncs també es nota. També es nota, perquè no tenen tantes oportunitats, tampoc ho tenen, saps? I aleshores, bueno, van al teatre perquè, mira, sortim i tal, però...
Es van entretenir. No,
no hi ha un nivell de publicat.
Ens hem entretenir. M'agradaria, no sé si... Jo penso que aquesta obra efectivament és molt potent, i l'experiència anterior va ser bona. Estic convençut que aquí el teatre està ple amb les condicions, amb les limitacions,
amb
les limitacions pròpies, evidentment. El que jo volia comentar amb tu també és que abans tu, de fet, ja ho has dit una mica, el fet de la pandèmia, doncs, ha suposat per la gent de l'espectacle, per tothom, però per l'espectacle, un problema
segueix suposant un problema important.
Heu tingut algun tipus, abans de fer aquesta obra, algun tipus de... vas tenir que anul·lar alguna cosa o vas tenir que...
Home, sí, jo estava a punt quan va esclatar tot, al març. Jo el 14 de març estrenava Eva contra Eva.
Ah, és veritat.
El Romea.
És veritat, sí.
I el 12 de març ho van tancar tot.
És veritat.
Primer vam pensar serà un mes, després ja vam veure que seria molt. Sí. També he de dir que el Domènec de Vitó va lluitar per una ajuda perquè ens compensessin, i ens van compensar alguna cosa del que vam perdre econòmicament, cosa que s'agraeix. He de dir que la consellera Ponsa ha fet una feina molt important amb tot aquest any de pandèmia, amb la cultura, i que jo li haig d'agrair. No sé qui posaran ara, espero que sigui algú que estigui a l'alçada, perquè la cultura sempre balla.
Ella no, segur, perquè passa esquerra.
Ja ho sé, ella ja no, segur, llàstima, però... bueno, que s'hi fixin una mica, perquè realment ha fet una feina molt bona, molt bona. És la primera consellera que ha volgut tenir un cens dels artistes de Catalunya, una cosa tan bàsica com això, ningú ho havia pensat. És la primera que de seguida va dir la cultura és un bé essencial, i per això els teatres no es van tancar, perquè es va... que després la gent diu, sí, molt bé essencial, però han tancat els concerts. Bueno, contra tot no va poder lluitar, però us asseguro que ha fet, l'hem vist al teatre moltes vegades, ha vingut a veure'ns moltes vegades, ha parlat amb tota la gent del sector. Bé, des d'aquí un agraïment a la consellera, perquè en l'època que li va tocar entrar s'ho va trobar i ho ha gestionat per mi molt bé. Espero que el que vingui estigui a l'alçada, perquè el sector està molt tocat, molt tocat, tant la música, la dansa, que és el més tocat de tots ja d'arrel, imagina com està ara. Vull dir que la cultura necessita una ajuda important.
Aquí a Sant Cugat, com tu ja deus saber, doncs es feia el dia mundial de la dansa, que s'allargava pràcticament dues setmanes. Hi havia un gran acte, perquè aquí hi ha moltes escoles de dansa,
moltes i bones,
moltíssimes i molt bones,
i molt bones,
i feien totes les activitats, i es va reduir en aquest cas a un vídeo. Clar, es pensa, home, sí que és veritat que el Teatre Auditori havia programat dansa, que la venia una, i ara aquest diumenge hi va Malandenc de Biarritz, o sigui que en aquest sentit, però, com dius tu molt bé, doncs la cosa reduïda al mínim. No sé si em voldries parlar, però jo t'ho apunto, si vols. I és de tota l'afer aquest de l'Institut del Teatre, tot aquest últim fer que hi ha hagut, perquè ara últimament, em sembla que era ahir, doncs que es va dir que hi havia alguns dels professors que seguien però que no donaven classe. I no sé si tu tens... que tens la teva opinió?
Segur.
Això ja ho sé amb tota seguretat. Altra cosa, si vols parlar-ne o no.
Jo crec que els alumnes han fet molt bé de denunciar-ho. Que hi ha actituds que no es poden permetre. Ni en una aula, ni en molts llocs. Però, mica en mica, crec que tant homes com dones seran capaços d'anar denunciant, però que era necessari fer net, jo crec que sí. A mi em sap molt de greu per la Magda Puyo, perquè si hi ha una dona feminista en aquest país, la Magda Puyo, t'ho juro que ho és des del dia que va néixer, i ha fet tot el que ha pogut. També dedica a la burocràcia de la Diputació, la burocràcia que hi ha en aquests llocs institucionals...
Amb una R o amb dues?
La burocràcia, ho direm amb dues, sí. És molt difícil. És molt difícil de modificar trajectòries i de modificar vies que estan establertes. És molt difícil... Ha fet el que ha pogut, jo crec. Potser no va arribar a tot, potser no. Ella va dimitir i a mi em va saber molt de greu, però entenc que dimitís perquè, clar, era... No sé, també penso que és difícil a vegades. A veure, l'abús sexual és abús sexual i crec que això és fàcilment detectable. Però l'altre, el que diuen el maltracte, l'abús de poder, a mi m'ha maltractat, jo explicaré una anècdota petita perquè s'entengui el que vull dir. Durant tots aquests dies de revolució a l'Institut del Teatre hi va haver gent que també va dir: posem a la llista la Chiqui Berraondo, que era una professora, no sé si encara hi és la Chiqui, que era molt bona professora, i perquè a mi un alumne va dir, em va amargar un any de la meva vida. I jo vaig parlar amb un alumne de la Chiqui i aquest em va dir, sí, a mi em va fer plorar i a mi em va salvar. Llavors, ojo, perquè a vegades cada alumne... No sé en arquitectura o en altres disciplines, però en teatre la gent va molt protegida, la gent es protegeix de moltes coses i els alumnes es protegeixen i a vegades t'han de sacsejar una mica per treure't la crosta que portes i per ensenyar-te, per fer-te vulnerable a les paraules, vulnerable al que tu has de fer. No pots estar allà amb tota la teva cuirassa. I a vegades aquest procés és una mica difícil.
Ah, perquè els límits emocionals... dins d'una...
Clar, la vulnerabilitat emocional de cadascú, potser que un professor ha de tenir prou vista per saber a qui pot apretar i a qui no pot apretar, potser sí, però jo en aquest cas és que em vaig sorprendre, no? Perquè vaig dir, dos alumnes i els dos tan difícils i tan diferents, no? O sigui, un dient, sí, jo vaig sortir plorant un dia de la seva classe, però a mi em va obrir els ulls i em va salvar la vida. Clar, i l'altre diu, i jo la vull acusar de maltracte. I que a vegades és difícil establir els límits d'això. És diferent de l'abús sexual, eh? Jo crec que l'abús sexual, o sigui, que et fotin la mà al cul, et foten la mà al cul. I això no hi ha discussió. Que se t'insinua, no et diuen vols venir a prendre una copa, no hi ha discussió.
O et condicionen,
no hi ha discussió. Però l'altre, no? Lo fort que pot ser un director o un professor amb un assaig o amb una classe, i Ja depèn molt de la sensibilitat de cadascú. Potser sí que el director o el professor ha d'anar amb prou tacte com per dir aquest no el puc apretar més perquè no ens en sortirem. Serà, no sé.
Pot ser contraproduent.
Sí. Però que a vegades saps també el... Jo entenc els alumnes, però tot no va en el mateix pot.
Bé, tu vas començar a l'Institut del Teatre de molt jove.
Sí.
I em sembla que la primera obra ja va ser dins del Teatre Lliure.
Sí, vaig fer una abans, però que no va figurar enlloc, diguéssim.
Ja.
Hi havies
fet alguna cosa aquí.
Hi havia fet alguna cosa aquí.
La desaparició
sí,
de Wendy.
Sí, la desaparició de Wendy.
Amb l'agrupació de teatre del Maragall.
Sí, sí. Sí.
Dirigir per la teva cosina.
De fet, va ser allà que jo vaig dir jo em vull dedicar a això. Va ser a partir d'allà.
Hi ha alguna fotografia d'aquella
activitat?
Ja la tens. Jo m'ho imaginava que sí. Perquè, clar, això són...
Sí, sí.
O sigui, la teva decisió va partir una mica d'aquestes...
Va partir d'aquí. Va partir
d'experiències?
Sí, sí, sí. Jo, a mi m'agradava... jo ja ho he explicat això moltes vegades, però a mi m'agraden molt els Studio Unos de la tele, aquells Studio Unos famosos.
Sí.
Jo babejava quan veia allò, i mira que era petita perquè devia tenir 13 anys, però m'agradava molt. I vaig començar a fer teatre perquè m'hi van portar, perquè la meva millor amiga, l'Encarnita, abans hi vam apuntar amb els Canes, i el dia que vam fer aquella obra jo vaig pensar...
que en Benet i Jornet
el vaig conèixer allà, sí. I em vaig sentir molt bé a l'escenari, molt bé.
Vas pensar, aquesta sóc jo.
Sí. O aquí almenys no he de ser jo aquesta noia que no suporto, perquè la meva adolescència no va ser gens fàcil, va ser molt complicada.
Vols dir que hi ha alguna adolescència que no,
no
ho sigui?
No, però n'hi ha de més complicades que d'altres, i la meva va ser, realment vaig passar 4 anys molt difícils, i en l'escenari aquella noia que jo no aguantava i no suportava desapareixia perquè era una altra, i era com una alliberació, i jo vaig pensar, jo vull fer això. I així va començar.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs escolta'm, jo recordo precisament que era en aquells moments veure les obres que es feien aquí, era realment sorprenent, perquè Camí, per una banda, Bertolt Brecht, aquells anys, estem parlant d'aquells anys, clar que hi havia aquella, suposo, aquella posició oficial de dir, són quatre desgraciats que
fan
aquesta, obra, fan aquesta obra sí, i fan aquesta obra una vegada, que ho facin,
sí,
que no,
sí.
No passa,
sí, sí,
i total quanta gent tenen de públic, no hi havia por de que això descendís,
no,
i es convertís en una cosa,
no, a més clar, ho podien fer 2 dies, 3 dies,
clar,
ja
màxim. I a més, sota els auspicis de la Santa Maria de l'Església.
Clar,
clar. No, ens equivoquem. També té la seva importància aquest fet. Bé, Emma, la teva trajectòria és molt llarga.
Ara ja sí, Ara ja...
És molt llarga,
sí,
i en el... En el, bueno, i tu has fet el que volies ser, com...
Sí.
Què seré quan seré gran? Que jo pregunto, sí. I tu, que, nena, què vols... Què faràs quan siguis gran, no? Com vas dir, seré actriu.
Sí, sí, he tingut molta sort realment a la vida.
Bueno, has fet cinema, has fet teatre, sobretot teatre, has fet televisió, en un moment determinat la televisió també va ser...
Molta televisió,
un,
sí. Sí, sí.
Un efecte,
sí, sí, sí,
potent.
Sí, sí.
Perquè, clar, a més va fer una sèrie, sobretot, doncs, que també trencava esquemes.
Sí, també amb el Pepito, amb el Benet i Jornet.
Exactament.
I amb el Daudé.
Amb el Jordi, sí, Daudé. També, sí, trascava, sí, esquemes, perquè, clar...
Sí, sí.
I a més, després a l'hora de dinar, que vull dir que Déu-n'hi-do, també.
Jo ara penso, no sé com li van deixar fer.
Jo tampoc.
No sé com els hi van deixar fer. Era un moment molt potent de TV3, molt potent.
Sí.
Molt potent. No, que espero que es recuperi, també. Aquest és un altre tema que tenim aquí a Catalunya, difícil, que si TV3 no recupera el poder econòmic per poder financiar sèries, encara que sigui fora de la casa, no?, que les facin productores, però que ell pugui aportar alguna cosa de diners, l'audiovisual d'aquest país no se n'en sortirà.
Sí, sí, la veritat és que quan veus, per exemple, l'últim, l'últim premis de cinema, doncs clar, de les produccions teòricament catalanes, doncs n'hi ha poquíssim, ha baixat a la meitat en un any. Clar que també l'època és la que és i tot, sí, tot influeix, evidentment.
Sí, sí,
no?
Però jo penso que a l'època que jo vaig fer tanta tele, que vaig fer com bastantes TV movies, es feien 3 TV movies l'any. A part de les sèries que feia TV3, que tenia sempre la del migdia i una de tarda a la setmana. I tot això ha anat... Bueno, no hi ha diners.
Bé, sabem que tenim uns pressupostos que són els que són, sabem que tenim una dificultat, per dir-ho d'alguna manera, en poder administrar i poder tenir el que podríem tenir, i esperem que les coses, a part de la pandèmia, a part d'aquesta pandèmia, es vagi solucionant.
Esperem.
Però, finalment, perquè... En fi, has vingut i t'ho agraeixo molt, però sé que el temps és el temps i tampoc cal abusar. Però m'agradaria ser, potser acabar dient allò típic de projectes de futur.
Sí, sí, sí.
Futur immediat o futur a mig plaç.
Futur immediat, recuperarem Eva contra Eva, que va quedar penjada per la pandèmia, i al setembre i octubre estarem al Goya amb Eva contra Eva. És una obra del Pau Miró. I em sembla que vaig venir aquí a Sant Cugat a fer el bolo.
Es va fer, sí.
Clar, és que vam fer 9 bolos i vam xapar.
Però de fet també és una història que està partint d'una pel·lícula.
Sí, el que passa... Sí, 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 parteix d'Eva.
És fantàstic, un director que a mi em sembla, Mankiewicz, em sembla un dels directors millors que va fer. I a més, amb una Bette Davis per una part i en Baxter per una altra. En aquest cas,
tu
fas un paper...
Meravellosa. I l'obra jo crec que està molt bé. El Pau Miró ha fet una feina molt maca. Molt maca. I espero que la pugui veure la gent, perquè, clar, 9 bolos no és res. I després faig una obra del Guillem Clua,
sí,
que es diu L'Oreneta, que és una obra que li han fet per mig món, i que... a Espanya, bueno, a Madrid l'ha fet la Carmen Maura, i jo la faré aquí en català.
Però aquí no s'havia fet aquesta obra,
no,
perquè no en sona gens. El Guillem Clua ha fet moltes coses.
El Guillem Clua ha fet moltes coses, aquesta ja la té des de fa 3-4 anys i no s'ha fet. I jo me la vaig demanar. Jo li vaig dir: Clua, per favor, que la vull fer jo. I la farem, crec que, sí, al febrer de l'any que ve.
O sigui, el 2022 tindrem L'Oreneta.
Sí, L'Oreneta.
Dirigida per...
Dirigida pel Josep Maria Mestres, que és el mateix que l'ha dirigit a Madrid. I és una obra... Jo crec que és una obra necessària. Necessària. Planteja l'acceptació de l'homosexualitat o no acceptació de l'homosexualitat per part de les mares, dels pares, de la família, de la societat. I està molt ben escrita. Està
Guillem Clua té dues obres, bàsicament, que ja fan aquest tipus de aquest tipus d'acció, i de bastants anys, perquè jo recordo, però fa com a mínim 10 anys ben bons, la primera que va fer. I aquesta dius que s'ha fet...
S'ha fet a Madrid i li han fet per tot el món, perquè és una obra molt bona, perquè són dos actors. La faig amb el Dafnis Balduz, que és el mateix que l'ha fet a Madrid, i que és un nano que tenim una història, ell i jo, llarga, que també per fi farem alguna cosa junts, i estic molt contenta de fer aquesta obra. La fem a la Villarroel també, i espero que després tinguem una gira llarga.
Emma, doncs no sé si tu vols dir alguna cosa més als oients, parlant del dissabte, del divendres vinent, que es farà aquí La Cabra o Qui és Sílvia, d'Eduard Albi, que es farà, en principi, si no hi ha novetat, quan es farà fins a les 8 de la nit, o al capvespre, perquè deien que podria canviar-se una mica els horaris, perquè havent-hi a fora, doncs...
Ja.
Però de moment, ja. continua exactament igual.
Sí.
I per tant, doncs, segur, amb tota seguretat, com dèiem abans, estarà ple, la capacitat que es pugui, doncs la que sigui, que en aquest cas doncs poden ser uns 500 espectadors, 500-550.
Jo agraeixo molt al públic de Sant Cugat. És un d'aquests públics que et deia, perquè el Pep Tugas s'ho va currar molt durant molt de temps, va fer una feina brillant al davant de l'auditori i va aconseguir un públic molt fidel i un públic que de tant veure teatre acaba entenent i gaudint del teatre. I t'ho juro que ho notes molt, això, quan estàs a l'escenari. Jo estic molt orgullosa de Sant Cugat perquè és un dels llocs que, malgrat que la sala és ingrata, perquè és un teatre excessivament gran per fer teatre, és molt bo com a auditori, però per teatre és excessivament gran, que amb el Tugas havíem lluitat per veure si es podia construir una sala petita, cosa que no ha estat possible, espero, bueno, algun dia serà.
Bueno, sembla que el Teatre de la Unió...
sí, no?
450, però...
Meravellós, meravellós. Doncs, malgrat que la sala no és grata, el públic és fidel i el públic ve i el públic... és un públic entès. I hosti, és molt agradable això des de l'escenari.
Emma, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Per acceptar a convidada a aquesta casa que ja és com teva.
Bueno.
Igual com el Teatre Auditori de Sant Cugat és una mica també casa teva, aquesta també ho és.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you. Doncs això que acabeu d'escoltar, aquesta música rítmica, és precisament el que es pot escoltar avui a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Bocamoll de Torreblanca, perquè és el concert amb Lucía Fumero, piano i veu, i Rita Payés, trombó, aquest trombó que escoltàveu també ara. Ja sabeu que això s'organitza per part de Jazz en Viu, que és presencial i a la vegada també és streaming i que és gratuït. Però demà divendres a les 9:45 al Casino de la Floresta, i dic 9:45, recordeu, estava anunciat a les 8, però han canviat perquè com que han canviat el tema de l'hora de la nit, doncs per tant es canvia a 9:45, 21:30 hores. La quarta mostra de teatre alternatiu al Casino de la Floresta presenta No cal anar a l'Havana, de Marc Artigau, que està dirigida per en Joan Maria Segura, amb Cristina Arenas, Josep Sobrevals i Miquel Marilac. Aquesta és l'última obra de les tres que estaven programades dintre d'aquesta quarta mostra de teatre alternatiu. Dissabte, a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Conservatori, un concert molt interessant. Per què ho dic? Perquè és el concert d'Ot Ortega. Ot Ortega és un nen de 13 anys que ens deleitarà, que ens tocarà un concert per a piano de Mozart. Precisament de Mozart, que també als 4 i 5 anys ja tocava el clavicordi i componia cançons, i que als 11 anys ja va escriure el primer concert per a piano i orquestra. Precisament Ot Ortega, que és un noi nascut a Berga l'any 2007, doncs ens farà aquest concert, i aquest concert, a més, el dirigirà una directora que es diu Roit Fendelskreis, que es va iniciar la música de la clàssica de manera clàssica, és a dir, a Israel, d'on va néixer, doncs va estudiar, després als Estats Units, i des de fa uns anys està domiciliada, està aquí a Barcelona, amb la seva família, i dirigirà aquest concert, que està interpretat per diversos músics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Això serà, com deia, al Conservatori Victòria dels Àngels, a les 12 del migdia de dissabte, i amb un horari i amb una part reduïda en quant a espai, com de moment encara és degut a la pandèmia. I el diumenge, el mateix dissabte, a les 20 hores, a Torreblanca, Solenoid en concert, amb Gala Duran, bateria, Albert Martínez, teclats, Pau Rosés, baix, i Jordi Sala, guitarra i veu. I finalment, el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori, el Malandenc Ballet de Biarritz presenta Maria Antonieta, coreografia del Thierry Malandenc, amb 22 ballarins a l'escenari. Déu-n'hi-do. I ara us deixo amb una música que em sembla molt interessant. De fet, jo he fet una mica la tonteria d'intentar cantar-la al principi, com feia l'homilia, però ara ho farà el seu creador, que ens va deixar el dimarts, malauradament. Franco Beatato, Cento di gravità permanente. Adio!
Carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Avrei bisogno di
mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. musica, finto rock, la new wave italiana, il free jazz, punk inglese, neanche la nera africana. C'è un concentro di gravità permanente,